Molt bon dia, agafo el relleu de Radio Illa fins a les 10 i quart, que començaran a Jamil altra vegada. I començam parlant d'un estudi de Terraferida basat en dades de l'Institut Balear d'Estadística que assegura que avui en dia, un dia d'hivern a les Illes Balears, es pot registrar més pressió humana, sumant residents i turistes, que un dia punta d'estiu de fa 25 anys. Per analitzar aquestes dades i entendre què impliquen per al territori, entrevistem en Jaume Drover, portaveu de Terraferida. Molt bon dia, Jaume.
Molt bon dia, com va?
Molt bé, com esteu per allí?
Molt bé, ja veus, enfresquats amb això, amb l'índex de pressió humana
molt bé.
I totes les pressions sobre el territori, sí.
Jaume, abans de començar amb aquestes dades, a mi m'agradaria fer un petit apunt, i és que Terraferida, us vam entrevistar cap al 2023, on fèieu, bueno, ens vau comentar que fèieu una pausa a la vostra activitat, i ara heu reprès. Com és això?
Bueno, sí, nosaltres vam néixer el 2015, l'única vocació que teníem era divulgar temes de territori, de medi ambient, a través de les xarxes socials. Després, la veritat és que la gent ens va com a transformar en una entitat, ja legalment constituïda i tot això, I vàrem arribar a un punt, perquè nosaltres som una entitat que no té pressupost, no té recursos, tot és voluntariat. Vàrem arribar a un punt en què, després de dues legislatures progressistes, anàvem fent propostes en els partits, en les administracions, per intentar reduir els impactes humans sobre les illes, però la veritat és que vàrem entrar com un bucle de frustració, no? De veient que no volien fer cap canvi important i que havíem d'assumir que s'havia acabat, no? Aquella època de hi havia aquesta disputa política per intentar trobar solucions, no? I això ens va frustrar bastant i vam decidir que havíem d'aturar. El que passa que després no podem estar quiets i vam seguir estudiant algunes coses i col·laborant amb moltes entitats fins que vam arribar un poc a la conclusió de que havíem de tornar a reprendre l'activitat per poder seguir treballant, no?, els temes que havien deixat aparcats. I així va ser com ara, a principi d'any, em van decidir tornar i dedicar-nos a, bueno, a alguns temes, com per exemple la construcció del sòl rústic, l'índex de pressió humana, aquestes coses que potser no estava tocant ningú.
Bé, idò, benvinguts de nou. I anem a parlar ara precisament d'això, d'una de les feines que heu publicat recentment, que és aquest estudi. I m'agradaria començar perquè ens expliquessis què és exactament aquest indicador de pressió humana i per què considereu que és més útil que les dades de població habitual, per exemple.
Bueno, és molt interessant aquest índex perquè mos diu cada dia, les illes són espais tancats on no pots saber quantes persones hi ha diàriament, i l'índex el que calcula és quan som avui mateix entre residents i turistes, és a dir, quanta població en total hi ha, independentment de si són residents o turistes. I això ens dona un poc una pista molt més real sobre la pressió humana que s'està desenvolupant cada illa, cada mes. Poden veure l'estacionalitat, per exemple, en el cas de Formentera, bé, que vos he d'anar a contar, és on segurament hi ha més estacionalitat. I el que és molt curiós és que veiem que aquesta de pressió humana, tant sigui en el conjunt de les Illes Balears com en el conjunt, com en per separat, per illes, veiem que augmenta cada any, i augmenta tots els mesos, i augmenta tots els dies respecte a l'any anterior. Aquesta és la tendència que veiem que és generalitzada i que ara mateix sembla imparable.
Clar, vosaltres heu analitzat, heu extret dades, no?, dels últims 29 anys. Quina és la principal conclusió que traïs de tot això?
Sí, és un poc el que te comentava. Veiem que ara mateix la pressió humana damunt les illes, la suma de residents i turistes, sembla que és una cosa que se retroalimenta i ara mateix no té fi. El que mos passa és que com més places turístiques construïm, més mà d'obra necessitem perquè la població local no pot atendre tanta població turística i estem dins d'aquest bucle. Això se va retroalimentant. A la vegada també tenim el que nosaltres considerem com a turisme residencial, que són aquests estrangers que se compren un habitatge però només l'habiten temporalment, llavors estan llogats a altres turistes o altres amics durant certes èpoques, i veiem que tot això va, va sumant i va incrementant. I la conclusió és que com més places turístiques anem generant, creant, siguin legals o il·legals, més mà d'obra també necessitem, i dins d'aquest bucle estem fa, jo crec que pràcticament ja 30 anys, i no en sortim, i ara mateix no veiem que tingui un sostre, això ara mateix.
Claro. A part de l'increment notable del turisme, quins altres factors expliquen aquest increment tan gran de pressió demogràfica?
Bueno, a banda del turisme, bueno, hi ha un aspecte dins el propi turisme que és molt interessant d'observar i que està tenint molta incidència, en especial, ja diria, que s'hi ha de Formentera. I és l'explosió, diguem, el boom que ha tingut el lloguer vacacional, el lloguer d'habitatges a turistes. No? En el cas de Formentera se veu molt clarament, com per exemple, pràcticament ja hi ha les mateixes places legals turístiques que places de lloguer turístic a habitatges. I el que veiem és que això tampoc no té fi, no? Perquè molt del nou habitatge que s'està edificant, en realitat llavors passen al mercat turístic, per tant, no s'està construint, diguem, per ús residencial, per necessitat, diguem, de la població local, sinó siguin pisos o siguin habitatges aïllats en el camp, molt d'habitatge que segurament acabarà convertit en places turístiques, en petits establiments hotelers. I això també està contribuint molt en aquest xuflé, que li diem nosaltres, perquè la forma de la gràfica és molt espectacular, i veiem que no fa més que incrementar-se. I s'aspecta que, on nosaltres pensem que sí que se podria incidir més, és el fet de el que està edificat ja no ho podem tornar enrere,
yeah.
Però l'expectativa de creixement que tenen les Illes Balears és ara mateix exagerat. En el cas de l'Illa Mallorca, que nosaltres és que hem estudiat més, veiem com pràcticament podríem incrementar 600.000 places noves la construcció, diguem. És a dir, quedarien uns 200.000 habitatges per edificar que ja estan programats.
200.000 habitatges.
200.000 habitatges, sí, sí. Això és una estima conservadora, perquè vos passeu una idea, sí, sí.
Això que comentes suposo que va relacionat amb aquesta normativa nova, no?, que permet edificar en determinats sòls rústics.
Sí, bueno, ja teníem una expectativa de creixement molt elevada dins dels sòls urbans, dins del sòl rústic, que és aquesta la campanya que més temps ens ocupa, que és on s'està edificant de manera més accelerada i de manera més amb més impacte, però també els diferents pobles tenen molt de marge de creixement, tant en extensió com en alçada, i aquí veig que si no són capaços de frenar de qualque manera tot aquest tipus de sòl, així com està el context internacional, que les illes encara són una espècie de producte immobiliari molt, molt desitjat, veiem que tot el programat s'anirà fent, s'anirà edificant. I també perquè l'experiència que tenim de, jo crec que ja de 60-70 anys, que cada plaça que se pot edificar a les Illes Balears s'acaba edificant i s'acaba omplint, s'acaba ocupant. Per tant, nosaltres el que intentem convèncer la població i els partits i les institucions és que aquesta expectativa de creixement és massa exagerada per unes illes tan petites i amb uns recursos tan minsos.
Clar, i en quant al perfil de ciutadà que ocuparia aquestes noves construccions, com ho veieu? Perquè, per exemple, en el cas concret de Formentera, veiem que al mercat sí que hi ha opcions d'habitatge, de compra d'habitatge, però bé, uns preus bastant prohibitius.
Sí, sí. Tot aquest nou habitatge que s'està construint, és que està més en construcció, el que veiem com a mínim a l'Illa de Mallorca és que tot va orientat en el segment del luxe. I això, clar, la població local construeix habitatge, equipa habitatge, manté habitatge, però no pot accedir mai per res de la vida en aquest habitatge. I és una constant. Ahir vàrem anar a fer una d'aquestes xerrades que fèiem a un poble i mos vàrem aturar al vespre a mirar un poc les immobiliàries i tot eren 5 milions d'euros.
Això t'ho feim tots, no? Quan anem a alguna banda nova a mirar...
Sí, vas allà a mirar i mires allà l'aparador i dius, ostres, 5 milions, 6 milions... 7 milions, qui pot comprar? Quina persona treballadora, encara que tingui un bon sou, pot, pot adquirir un d'aquests immobles. Són preus estratosfèrics que ja estan molt allunyats de lo que la població local pot adquirir. Ahir una intervenció que van tenir des del públic va ser molt interessant perquè deia que estàvem a una herència, estàvem a una sola herència de trillencs perdre lo que tenim. No? I crec que és així perquè en vista d'aquests preus la població local pot vendre en el mercat, però no pot comprar. I això, clar, mos deixa en una posició cada vegada de més inferioritat.
Sí, potser la pregunta que et faré ara anem una miqueta de lo que parla de l'estudi, però a nivell dels efectes socioculturals que pugui tenir això per la gent i de les Balears, com ho veieu vosaltres?
Bueno, nosaltres veiem que aquesta, sobretot aquí a Mallorca, tota aquesta edificació en sòl rústic, que està més disparada, està tenint un impacte no només en el paisatge, que és particularment ja l'aspecte que manco me preocuparia, és un tema també de recursos naturals i de canvi de societat. És a dir, la nova societat que habita aquests nous espais, com és respecte a la que habitava aquest espai? No? És una societat molt, molt diferent. Bé, per descomptat, lingüísticament ja no és la mateixa llengua, per descomptat, i veiem que és un canvi no només urbanístic i paisatgístic, sinó que és un canvi sociocultural molt, molt important. I el que veiem és que la població local, és a dir, estem envoltats de luxe i de milions i de iots espectaculars, però cada vegada estem més estrets, visquent pitjor, pagant uns lloguers impossibles, fent molta feina, perquè tothom fa molta feina, finalment, i que veiem que anem perdent espais públics, anem perdent recursos naturals, la pressió, no, la pressió de tot aquest segment de luxe consumeix recursos, la població local no pot competir, per exemple, jo faig de pagès i m'han triplicat el preu de l'aigua i clar, no puc competir amb aquesta, amb aquest augment de preu de l'aigua derivats precisament d'aquesta construcció de luxe en sòl rústic. I això és un poc el bucle en el que ens veiem abocats, per tant s'ha de frenar d'alguna manera.
Jaume, abans m'has parlat que vosaltres, bueno, éreu bastant actius en quant a propostes, no?, a nivell polític. Considereu que les polítiques actuals que s'estan donant a terme des del govern central, ja no entram en les diferents illes, però des del govern central d'aquí, de Balears, vull dir, favoreixen a contenir o afavorir aquest creixement?
No, ara, lamentablement, la dinàmica és incrementar aquesta pressió. Ara fas un repàs en els diferents decrets, en les lleis que s'han anat aprovant, i tots incrementen la pressió, s'estan, a més, rebaixant impostos en el luxe, en lloc de cobrar impostos en el luxe, per poder el maco compensar a la població que cada vegada està pitjor, i veiem que tot està en una direcció per nosaltres equivocada. Nosaltres intentem advertir-los de que s'estan produint tensions, de que els serveis públics estan molt tocats, de que ja pràcticament no tenim sí, mateixos serveis sanitaris estan compromesos, és a dir, tots els serveis públics estan tensionats. Veiem que a pesar d'un hivern plujós els aquífers no se recuperen i estan com si estiguessin a mitjan estiu. És que la direcció de tot plegat és preocupant i el que s'està fent és accelerar amb aquest nou decret, s'està tirant més llenya a la màquina. I nosaltres pensem que no, que ha arribat el moment de contenir això, perquè si no, jo crec que fins i tot la gent que és d'aquest segment del luxe i que ha vengut aquí per cercant una vida millor, també aquests se veuran perjudicats, també aquests tindran problemes. Si és una societat on cada vegada més població no pot afrontar el lloguer i té dificultats perquè té un servei públic de pitjor qualitat. Per tant, hem de frenar, nosaltres pensem que s'ha de frenar i que després de frenar hem de començar, sobretot, a regular tot el que ja tenim.
Claro. Jaume, des de Terra Ferida, quines propostes concretes tindríeu per tota aquesta problemàtica que estan parlant?
Mira, en matèria d'urbanística, l'únic que podem fer ara mateix és que el que està per desenvolupar-se se pugui congelar, se pugui frenar, fer una moratòria de construcció que freni tot aquest procés.
Això estan parlant a nivell balear, totes les illes.
Sí. Llavors, sobretot, que tot aquest segment de luz, que té un consum elevadíssim d'aigua i de recursos naturals, això és el primer que s'haurien de limitar, perquè encara que creixés en poca població, si creixem d'aquesta manera, l'impacte sobre recursos naturals serà cada vegada més gran. No? I sobretot hem de limitar això, aquesta gran expectativa de creixement. Una altra proposta que els fèiem era que les places turístiques s'havien de congelar. I això no està sent així. S'ha parlat molt d'anys de moratòria, però estem veient que se continua incrementant l'oferta turística legal o il·legal. No? I sobretot aquestes places il·legals s'haurien de clausurar d'una vegada, no fer la vista grossa com s'està fent ara, perquè tot això va incrementant la pressió i està malmetent cada vegada més recursos.
Jaume, si les coses segueixen com ara, en el mateix escenari que tenim ara mateix, d'aquí 10, 15, 20 anys, com estaria la situació?
Bueno, la tendència que duim és molt clara, molt directa i no hi ha dubte de que anem a tensionar tot encara molt, molt més. També és possible que sense que hi hagi propostes polítiques de contenció, tot això entri, diríem, en una dinàmica que se contradigui. No? També és possible que sense fer res per frenar aquest creixement, això trobi les seves pròpies limitacions, en temes d'aigua, en temes de benestar, en temes de clima, que aquí mos hi juguem tots. Jo crec que a les Illes Balears estem en un lloc molt delicat, que estem veient que la tendència climàtica no mos serà favorable en els propers anys, això està bastant clar. Però vaja, nosaltres sempre pensem que només hi ha dues opcions, o un aterratge controlat, diguem, cercant el benestar per la majoria de la població, o, bueno, donar gas i veure fins on mos la peguem. No?
Donar gas, eh?
Sí, sí, i clar, nosaltres pensem que sempre és millor un aterratge controlat que no anar 200 per hora i la propera curva a veure si l'agafam o no.
Ja. Yeah. Jaume Drové, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i moltíssim d'ànims de referida per seguir fent feina.
I moltes gràcies, molt amables.
Gràcies.
Adéu.